moment de parlar de literatura al Sant Cugat a Fons, de fer-ho amb una de les nostres col·laboradores, amb la Carme Cabús. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, aquí estem.
Jo avui estic molt content perquè no per res, jo m'agrada molt que vinguis, però que no vens sola avui.
No, avui vinc acompanyada amb un gran especialista.
Sí, home, portes... A més, sé que portes molt temps volent-lo convidar i, escolta, estem molt contents de tenir-lo aquí, però explica'ns tu qui és una mica per saber.
Sí, doncs mira, tenim l'honor de tenir entre nosaltres l'Agustí Panikkar, un gran especialista de la Índia.
Bon dia.
Bon dia. Sí, encantat, bon dia. Encantat, Carme, Albert, un plaer.
Encantats nosaltres de poder-te tenir aquí. I bueno, el motiu pel qual doncs, jo tenia molt interès en convidar-los, que aquest estiu jo he estat a l'Índia, i abans d'anar-hi doncs, li vaig posar un missatge, una matinada que tenia bastanta besarda d'anar-hi, i ell em va contestar de seguida, em va tornar a donar, doncs, em va dir vés-hi, no et deixaré indiferent, i bueno, em va tornar a donar com tota la confiança i l'il·lusió per fer aquest viatge que veritablement ha estat apassionant.
Canvies gaires missatges de matinada, Carme?
No, però és que tenia besarda i ella em va contestar pràcticament de seguida i vaig pensar, ostres, això és meravellós,
també no? Que no sé si preocupar-me per enviar missatges de matinada o perquè te'ls contestin. No t'ho sabria dir.
És que quan algú em demana alguna recomanació sobre la Índia, això a mi em pot. Jo de seguida contesto. Si potser m'haguessis preguntat una altra cosa, hauria dit, ai, ja li contestaré.
No, t'agraeixo molt en aquell moment i ara també, doncs, la teva generositat i aleshores, doncs, bé, el que jo volia dir de l'Agustí Panikkar, que és sens dubte l'especialista més destacat del subcontinent indi a casa nostra. Això, en aquest... segur que és així. També és una persona molt coneguda i el seu profund interès i coneixement de l'Índia prové en gran part de les seves pròpies arrels, eh? Que sí, Agustí? Sí. Ja que el teu avi, Ramuni Panikkar, era un indi de l'estat de Kerala que es va establir a Barcelona, on es va casar amb la teva àvia.
Catalana.
Catalana. Sí. Catalana de l'alta burgesia, no?
Sí, o de la petita burgesia catalana.
Jo... Això de la burgesia sempre és relatiu, eh?
Sí, això.
Sí. Que ell era la Carme Alemany. Sí. I val a dir que el teu avi també pertanyia a una casta alta, no?
Una casta potser alta, sí. És relatiu, això, de la jerarquia. Ja en parlarem.
Molt bé, molt bé. Ja ens ho explicaràs, sí, perquè precisament el llibre, ell és un gran escriptor també, el llibre del qual parlarem avui és La societat de castes, que sí. Ha escrit ell, que ha publicat que va publicar el 2014, però abans farem doncs, una presentació una miqueta més àmplia. Doncs l'Agustí Panikkar és fill del també escriptor i editor Salvador Panikkar, que va fundar l'editorial Kairos el 1964 i que tu, Agustí, has continuat dirigint, sí. I eixamplant. I una editorial que avui disposa de més de 1.000 títols i que és una editorial de referència tant per estudiosos de l'Àsia com pel públic en general interessat en les tradicions de l'Orient, no?
Exactament.
Bàsicament,
sí,
no?
Sí, sí, perfecte.
Doncs, a més de ser un escriptor, ell és un gran escriptor, amb una obra molt àmplia i profunda sobre la cultura, religió, les castes i altres diversos aspectes de l'Índia, també ets un viatger apassionat?
Sí, sí, sempre m'ha agradat molt viatjar i ara torno d'un viatge de per Mèxic.
Sí.
I sí, sí, em conec bastant.
Molt bé, I a més els teus coneixements, a més de l'estudi i documentació, els extreus també de la teva experiència directa amb la societat i
sí.
de la qual viatges i de la qual vens.
Clar, per exemple, jo he escrit molts llibres sobre la Índia, però és que a la Índia jo havia una època que hi anava cada any. Per tant, i m'estava torturada.
No hi he anat jo, no hi he anat a l'Índia.
Ah, doncs
no
això et falta, Sí. És una experiència, t'ho dirà la Carme,
Ostres, sí, sí. És única, No hi ha res més al món que et pugui donar el mateix, Això sí.
Pot agradar-te o no?
Es pot ser. Jo sé de gent que no li ha agradat.
No li ha agradat. Jo també en conec molts,
Cada
però
un...
ningú ha tornat dient ni fu ni fa.
No, això, doncs això també és un mèrit, Això també és un mèrit. No, què més, Carme?
Pel que fa a la tasca intel·lectual de l'Agustí, doncs col·laborava també la revista més prestigiosa de viatges, com va ser l'Altair, i també col·labores en revistes universitàries i de divulgació, que sí? En programes de ràdio, com és el cas del mític programa Els viatgers de la gran Anaconda de Catalunya Ràdio.
Exactament, això és un programa que té 20 anys sobre viatges.
Sobre viatges,
I de tant en quant el Toni em crida i anem allà a xerrar.
A la ràdio s'ha de poder parlar de tot.
Sí. No, és un programa que està molt bé perquè parla amb viatgers, a vegades fa connexió amb viatgers que estan a l'Antàrtida, Vull dir, un programa molt interessant, sí.
Molt bé, doncs Doncs el llibre que presentem avui, com ja hem comentat, porta per títol La societat de castes i un subtítol que diu Religió i política en la Índia. I aquest llibre, també ara, després de presentar l'Agustí, presentarem una miqueta aquest llibre. És un llibre que té més de 600 pàgines.
Curt.
Sí, curt. Tens molt a dir,
Molt. I segur que han quedat coses fora,
Sí, i ningú havia parlat d'això de les castes.
Exacte.
Per tant, com diuen en castellà, anxa és Castilla,
Sense límits,
no? I també aquest llibre també té suport d'algunes fotografies a fi d'il·lustrar algunes realitats que exposes, que sí?
Exacte.
I abordes, en aquest llibre abordes el tema de les castes des dels seus orígens, els seus lligams amb la religió, els vincles amb el poder econòmic i polític, però a part d'això també hi vas desgranant altres temes, que sí?
I tant. En realitat és un llibre de sociologia de l'Índia i parlo molt de la dona, de les costums de matrimoni, de qüestions de política actual, i de les lluites de casta. En fi, és un llibre de 600 pàgines que ho podeu imaginar.
Perquè moltes vegades potser tots plegats, no? Des d'aquí veiem la Índia des de com un país monolític, no? Com
sí,
la Índia.
Ui!
I clar, és com si dius Europa.
Sí.
No, home, no.
No, exactament. Té més del doble de població que Europa, que la Unió Europea, però té moltes més llengües.
Ara,
i castes,
ara la Unió Europea en parlarà una mica més de població.
Bueno, sí, se'n diran uns quants, sembla. Tu pensa, posaré un exemple perquè s'entengui la complexitat de l'Índia. Hi ha més traductors al Parlament de Nova Delhi que al Parlament de Brussel·les o d'Estrasburg. Perquè n'hi ha tantes llengües oficials a la Índia que tothom es pot expressar en la seva llengua que necessiten, evidentment, traductors que ho passen al hindi, a l'anglès o a les altres llengües oficials.
I tu també comentaves que també en aquest llibre que l'Índia té més habitants que tota l'Àfrica.
Sí.
I que tota Amèrica, totes les Amèriques,
des de juntes.
Comptant nord i centre i sud,
Sí, això ja els anglesos ja van entendre que jo no era un país i ja li deien el subcontinent indi. Jo ja li trec lo de sub, directament, i parlo del continent indi, que té 1.300 milions de persones. D'aquí uns anys ja superarà Xina i serà el país més poblat del món.
I no és tan gran, no? O sigui...
No és tan gran, és com l'Argentina. És més petit que la Unió Europea, per tant té una densitat.
Sí, això ho notes constantment, una densitat una mica...
I encara que hi ha unes ciutats enormes, i Delhi arribarà un dia d'aquests, d'aquí 20 anys a tenir més de 50 milions d'habitants, lo qual jo no ho entenc, com es pot coordinar tot això, però encara continua sent un país eminentment rural. I és un país, la Índia profunda, dels petits pobles. N'hi ha 600.000 pobles.
600.000 pobles.
Pensem que la...
És que estem parlant d'unes xifres que són com molt difícils de...
Sí.
De posar en una ment com la nostra, que al final és...
A Catalunya n'hi ha 900 municipis.
Sí, sí.
No?
I ens sembla hi ha moltíssims.
Sí, a l'estat espanyol n'hi ha 8.000. Doncs com hem d'imaginar una entitat que té 600.000?
Però nosaltres Barcelona ens sembla molt gran i té 1,7 milions d'habitants. La ciutat en si. L'àrea metropolitana, 4 milions. Estem parlant de 50 milions.
Sí. Es calcula a l'any 2050 que tindrà 55 milions d'habitants Nova Delhi. Ja serà la ciutat més gran del món.
Sí.
Ara en té 20 i pico, irrespirable.
És una de les ciutats més contaminades. Va sortir l'altre dia el diari i em sembla que en posava 10, i de les 10, 8 de les més contaminades del món provenien de l'Índia.
De l'Índia, sí, això és un desastre, diguem. En aquest sentit, aquesta superpoblació, i tot i que ara no creix molt. El creixement demogràfic no és com el d'Àfrica, que és molt gran, el de l'Índia és relativament petit, però esclar, el volum inicial és tan gran que cada any afegeix 20 milions de persones més.
Cada any 20 cada milions?
Any. Sí, cada any 20 milions, 19, no sé quantos.
Clar, doncs a mi em sembla molt interessant començar amb aquestes dades, no? Precisament per situar-nos, saber exactament on som.
Jo estic més perdut que abans, amb tants números.
Però anem entrant configurant una miqueta. I ara, si us sembla bé, podem centrar-nos una miqueta amb els coneixements del seu llibre, senyor Panikkar,
sí.
I com que precisament el seu llibre es diu La ciutat de castes, vostè ens podria definir aquesta societat?
Sí. Home, ara, amb 600 pàgines no, eh? Una mica més, hem de ser una mica més, més concisos.
No, perquè, clar, és un, això de la societat de castes, tinc entès que només es dona al sud de l'Àsia, no?
Sí, 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 és un fenomen sociològic de l'Índia, o dels països del Nepal, de Bangladesh, bueno, del que és el sud d'Àsia, és un fenomen únic. I com tothom ha sentit parlar, però ningú sap ben bé el que és, doncs per això vaig escriure aquest llibre, perquè jo dono moltes xerrades i conferències i sempre al final hi havia una pregunta, escolti, senyor Pàniker, això de les castes encara existeix? I al final vaig veure que no hi havia bibliografia, dic, bueno, doncs escriuré un llibre. I llavors tracto d'orientar una mica, introduir què és una casta, quantes castes n'hi han, d'on sorgeixen, quines són els, diguem, els motors polítics i religiosos que hi ha darrere, etcètera, etcètera, i tota la problemàtica lligada a la casta.
Perquè les castes és de la manera com s'estructura la societat índia, o no exactament?
És una de les maneres.
Una de les maneres.
Hem d'entendre que l'Índia, i és un marcador de la identitat dels indis, molt important. Aquest és un punt que no hem de perdre mai de vista. Per això cap indi vol renunciar a la seva casta, igual que cap persona vol renunciar a la seva llengua o a la seva ètnia o a la seva cultura. Una casta, un neix amb una casta determinada perquè és fill de pare i mare de la mateixa o molt semblant casta. Aquesta és la primera norma. Per tant, hi ha una certa endogàmia. La casta s'hereta, no s'escolleix. Jo sempre seré de la casta dels Pàniker. La porto al meu cognom gravada, la subcasta dels Pàniker. Una altra característica, n'hi ha tres grans, és una certa associació de les castes amb una sèrie de professions i ocupacions. Això amb els oficis té encara una certa validesa avui en dia. Amb altres castes això ja no és tan... No, aquesta correspondència és més teòrica. Molts indis són camperols més enllà de la casta que hagin nascut. I la tercera i molt...
El problema, en aquest sentit, dius que un indi no vol renunciar a la seva casta.
No.
Encara
no.
Que sigui de les castes més baixes.
Més baixes. No,
com
perquè
ara
portaré el tercer i última característica, que és que una casta comporta tot un univers cultural identitari. Les castes tenen els seus temples, els seus sacerdots, els seus mites, els seus rituals, les seves maneres de vestir, les joies de les dones són d'una casta, les dietes, si són vegetarians o no són vegetarians, i si són vegetarians, si mengen patates, cebes, etc. Per tant, cada casta és tot un univers cultural de primer ordre. El que se li sembla més, aquí a Occident, seria el que anomenem grup ètnic. Per tant, un no vol renunciar a aquesta identitat. Potser no està d'acord, i aquest és el tema polèmic que tothom ha sentit parlar, amb l'aspecte jeràrquic de la casta, però amb la casta amb ella mateixa n'hi ha unes 5.000 aproximadament de castes. Amb la casta amb ella mateixa ningú vol renunciar. El que potser no està d'acord és amb la posició que l'otorguen els altres dins de la jerarquia de la societat.
Mm-hmm. És que és complicat entendre-ho sense viure-ho de prop, no?
Sí, molt complicat perquè, a més, aquí tendim a projectar sobre la casta les nostres idees de classe social. A la Índia n'hi ha classes socials, igual que aquí. N'hi ha pobres, n'hi ha rics, n'hi ha una classe mitja, mitja alta, mitja baixa, etc. Això a la Índia existeix. La casta es superposa, això. Un pot ser de casta mitja, però molt ric, o molt pobre. No hi ha una correlació entre casta i nivell de riquesa, que és el que a vegades ens confon aquí, perquè l'origen és ritual, és religiós. Sí que hi ha una certa equivalència, per tant s'ha de matisar tot, perquè també intervé el poder polític i econòmic, ha intervingut dins de la composició d'aquestes castes. Per tant, hi ha una certa correspondència, especialment entre les castes baixes, tenen nivells de pobresa més baixos que les castes altes.
Perquè, per exemple, jo vaig presentar aquí
No toquis gaire el micro, Carme, que se sent.
Dic, vaig presentar aquí, te'n recordes, Albert, aquell llibre, El Déu de les coses petites, de l'Arundhati Roy, i que definia molt bé el que era la casta dels intocables. Sí. I aleshores, clar, jo em preguntava, i no hi ha mobilitat, no?, entre les castes, és impossible, no? Sí. I clar, com si aquestes persones volguessin, o almenys jo desitjava que deixessin aquesta casta. No, està sí. totalment mal interpretat, no? Podríem dir.
Bueno, aviam, és més complexa. Pensem que el que anomenem intocable en realitat és una categoria, és una classe que engloba a 1.200 castes.
Ostres.
Anomenades intocables pels britànics a principis del segle XX.
Com se simplifiquen les coses,
eh? I dins d'aquestes 1.200 castes d'intocables n'hi han moltes diferències i moltes jerarquies entre els mateixos intocables, que són aproximadament un 17-18% de la població de la Índia. Tenint en compte que estem parlant d'un país de més de 1.300 milions d'habitants, estem parlant de 200 i pico milions de persones.
Hòstia, que són xifres que no...
Per tant, no és poca cosa. Què passa? Dins d'aquests 200 i pico milions de persones trobarem de tot. Trobarem multimilionaris, trobarem gent rica, gent que viu a la ciutat i que ningú diria, però si fem uns promitjos i mirem l'estadística, veurem efectivament que hi ha una certa correspondència i que molts dels pobres o dels indis que viuen sota la línia de pobresa són originaris d'algunes d'aquestes castes. Per tant, sí que hi ha un factor de casta dins de la societat de classes de la Índia, però no és l'únic factor, ni molt menys, i no els hem de confondre.
I una pregunta que se m'acut ara, que jo allà a l'Índia estava ja constantment també pendent, no?, una mica d'aquest tema. Hi ha un Índia d'abans, hi ha l'Índia d'abans de la colonització britànica i la de després. El tema de castes s'ha mogut també a partir d'aquí?
Sí, encara que la casta té la retòrica d'immutabilitat i que és un sistema que s'ha mantingut igual a si mateix durant 2.000 anys, això evidentment, com tot sistema social, no és veritat, és impossible, per molt que els propis indis hagin tractat de veure-ho així. Les castes i la societat de castes s'ha mogut. De fet, el que hi ha avui en dia a l'Índia són castes i no societat de castes. M'explicaré. N'hi ha grups socials de castes determinades, n'hi ha castes petites, però n'hi ha castes de 20, de 30, de 40 i de 50 milions de persones. I que ara actuen més com a lobbies polítics, perquè s'han donat compte que si entre ells ho autoorganitzen, pues si 50 milions de persones voten pel mateix representant polític, tindran un pes específic. Per tant, la casta s'ha convertit una mica en un lobby polític. I, en canvi, tot l'antic sistema de castes rural, on la casta estava lligada amb una professió, amb un ofici, amb unes jerarquies del poble, on no hi havia diners i on s'intercanviaven les feines, bueno, potser inclús en coses no tan diferents com eren a Europa fa també uns segles.
Sí, el valor d'ús.
Tot
sí.
això ha anat desapareixent amb la modernització, amb la colonització, amb la Índia moderna, però encara les castes es mantenen perquè un neix amb una casta i no vol renunciar a aquesta identitat que li dona la casta. Per tant, la Índia sociològicament o antropològicament parlant és un laberint, és molt complicada, o és un paradís pels antropòlegs, no?
Clar,
perquè hi ha molta feina.
No? A vegades hi ha aquesta dualitat, no?, entre, ostres, això és un complicadíssim, però quines ganes d'enfrontar-m'hi, no?
Sí, exactament.
I també volia comentar, per exemple, que ara, a partir de la Constitució, no de la nova Constitució, després de la independència, es veu que abans no era així, però la Constitució marca que tothom és igual, no? La igualtat de tothom. Però, segons m'han explicat a mi, clar, perquè jo hi vaig anar sola i vaig connectar constantment amb persones que són absolutament càlides i properes, i jo feia moltes preguntes que m'interessaven, no? I aleshores, per exemple, tothom té dret a anar a l'escola,
sí,
no? però segons em van dir, hi ha els nens, per exemple, que són de castes d'aquestes encara considerades intocables, perquè una cosa és la Constitució i l'altra és la realitat,
sí.
No? Doncs que eren molt bandejats, molt marginats, molt menyspreats, i que hi havia bastants suïcidis d'aquest jovent. O, no ho sé si això és veritat,
no,
però vull dir que està costant bastant, d'alguna manera, no marginar doncs, els considerats intocables.
Correcte. O sigui, s'ha de reconèixer, per una banda, els esforços que fa la Índia per intentar anivellar aquestes desigualtats producte de la casta, i això s'ha de reconèixer, la Constitució de la Índia és un bon exemple, que el pare d'aquesta Constitució, el primer ministre de Justícia de la Índia, era un intocable. El doctor Ambedkar, jo amb el meu llibre li dedico un capítol sencer perquè és una figura importantíssima per la lluita dels intocables. No és Gandhi el gran campió de la lluita, és Ambedkar, que ell era un intocable. I ell a la Constitució ja ho posa. Però al mateix temps que la Índia dona unes quotes, una discriminació positiva per la raó de casta, aquests tribals, els intocables, que tenen els seus puestos al funcionariat, a la universitat, una sèrie d'ajudes, tot això ningú ho qüestiona i és un esforç molt gran. Però al mateix temps, com tu dius, tot això no es canvia perquè hi hagin quatre lleis, perquè hi ha conductes, comportaments molt arrelats, diguem, a la consciència de les persones i que trigaran generacions. Jo tinc un amic, molt amic, del sud de la Índia, que és comunista, ell és una persona per la justícia social, per la igualtat, però és d'una casta molt alta, altíssima. És un Nambudiri Brahmin. I ell encara m'ho reconeix. Em diu, Agustí, jo sé que no tindria que ser així, però quan jo estic a l'autobús i al costat meu ve a seure un intocable, o el que persona que jo penso que és un intocable, avui en dia ja no és tan senzill, jo em sento incòmode. Jo em sento, hi ha una cosa que em puja i no em sento bé. No tindria que ser així, però ho és. Això potser jo amb el meu llibre li dic un capítol, no ens ha d'estranyar tant si posem aquí un exemple que tenim molt semblant a Europa, sobre molt semblant a la intocabilitat de l'Índia, que és el cas dels gitanos.
Mira, que abans que ho diguessis,
ja ho pensaves.
Gairebé ho dic, sí.
Perfecte, perquè l'estigmatització que té el gitano per part del paio s'assembla moltíssima a la que pateix l'intocable a l'Índia per l'hindú o l'indi de casta alta, no? Que visqui segregat, fora del no sigui el meu veí, són bruts, roben, parlen malament, les seves dones són bruixes, són molt bons amb la música i amb les arts, però no tan refinats. Són els mateixos estereotips, i que aquí també els tenim.
Sí.
Malauradament això és universal. Això ens serveix una mica per entendre un símil que tenim més a prop per entendre el que passa allà.
I, per exemple, no? Perquè jo, el que era Tamil Nadu, vaig conèixer bastantes famílies que vivien al carrer purament. Jo, demanàvem menjar i jo no els no el comprava perquè llavors a mi em cobraven 10 vegades més. Els donava diners perquè ells, amb ells sí que els cobraven els diners que valia, que és molt barat, no? Però totes aquestes persones no treballaven i es veien, moltes d'elles es veien també malaltes, o els hi faltava un ull, o els hi faltava, no sé, vull dir que els veia realment degradats, no? Físicament. I aquestes persones, jo pensava que eren gitanos, però no ho són, no?
No.
Són pobres, intocables.
No necessàriament intocables. No sabem de quina casta és.
No, jo no ho sabia,
no? Pensem que un 42% de la població de la Índia està below the poverty line, el que diuen per sota de la línia de pobresa, el 42% de la població.
Per sota de la línia de pobresa.
Sí, però els intocables són el 16% de la població. Per tant, tenim molts pobres que no ho són. I no tots els intocables estan per sota de la línia. Per tant, no podem fer la correlació mecànicament, encara que potser encertarem bastant si pensem. Si hi havia molts grups de molts pobres, probablement això era en una ciutat sagrada, on van molts pelerins,
peregrins,
que llavors ells fan donacions i llavors ràpidament hi van allà.
Perquè ens queden poquets minuts i volia una pregunta així que... Perquè l'economia de l'Índia com és? Perquè si hi ha tanta misèria, quin és el... Perquè hi ha molta... També exporten molt de talent, per exemple.
I tant, i tant. És que la Índia, bueno, pues són, és una, gairebé una cinquena part de la població del món. Per tant, l'economia de la Índia té de tot. I té uns col·lectius de comerciants, d'industrials o d'informàtics i de cocos i de físics nuclears, al mateix temps que té molta pobresa, que té gent analfabeta, té uns contrastos molt forts i que un els viu en allà. Això a la Índia un ho viu ràpidament. Per tant, té una economia que creix forta, perquè té un creixement des de fa 25 anys per sobre del 7% i del 8% i del 6%, que són xifres que ja ens agradaria per aquí tenir. Però què passa? Que això ha creat ara una classe mitja de 300 o 400 milions de persones.
Clar, qualsevol cosa que faci
són milions de persones.
Que és una classe que ara té el seu cotxe i el seu piset i que abans no hi era i benvinguda sigui a la modernitat i al consumisme i a tot això, però ha deixat encara fora 900 milions de persones que encara continuen sent molt pobres, especialment a la Índia rural. Per tant, és un creixement que la redistribució d'aquest surplus econòmic no reverteix en tothom. Clar. Això passa a la Índia i passa a molts altres llocs del món.
Aquí mateix.
Però vull dir, allà és molt palpable, això.
Hi ha molt contrast. Sí. I també ens queden pocs minuts.
Sí, molt poquets.
Sí, doncs ens podries parlar, bueno, perquè aquí és un tema molt, molt roent. És un tema molt roent. Ens podries parlar sobre la qüestió de la dona, per exemple? Sí. Perquè jo, que he estat al sud, de Kerala i Tamil Nadu, l'he vist molt autònoma, molt mestressa de si mateixa.
Sí.
A mi m'ho ha semblat,
sí. No, és que és correcte, perquè has anat al bon lloc per néixer dona a l'Índia, que és al sud. Hi ha una clara diferència de la situació de la dona. A vegades parlem de la dona a l'Índia, aviam, ho sento, són 700 milions de persones, trobarem de tot. Sí, una altra vegada, si fem una gran generalització, la situació de la dona a l'Índia està fatal.
Està fatal.
Molt malament. Però tindríem que fer una diferència geogràfica. El sud no és que estigui molt bé, ni molt menys, però està relativament millor que el nord, és on realment les dones de la Índia, el nord de la Índia, hi ha un problema important, encara que jo sóc optimista a llarg plaç, perquè hi ha una consciència dins de la societat de la Índia que una sèrie d'actituds davant de la dona o davant dels aspectes de la patriarquia s'han de canviar. Això, sobretot aquesta classe mitja urbana, ha vist que això ja no pot continuar així. Dit això, la situació és molt dura, especialment al nord. I, efectivament, a Tamil Nadu, a Kerala, a aquests països del sud, veus una dona, com avui dia es diu, molt més empoderada, més segura d'ella mateixa, molt més dinàmica. I bueno, no hem d'oblidar que a l'Índia, com al sud d'Àsia, la figura de la dona no és negativa per se ni inferior. Ha tingut primeres ministres dones. De fet, les primeres van ser Indira Gandhi i Benazir Bhutto i fins i tot el Pakistan. La primera va ser Sri Lanka, la senyora Bandaranaike, l'any 50 i pico. Per tant, no hi ha res que impedeixi que la dona millori, però s'ha de fer molt.
Sentint-ho molt, Carme, haurem de deixar-ho aquí perquè se'ns acosten els punts horaris. I contra això sí que no hi podem lluitar.
Esclar que sí.
Moltíssimes gràcies, Agustí Pàneca, per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, sí, jo he estat encantat.
I Carme,
gràcies
també, per portar-nos-el.
Sí, i que vagi molt bé. Contenta, molt feliç. I si et sembla bé, tornaré a repetir el nom del llibre, que es diu La Societat de Casta, Religió i Política en la Índia, de l'editorial Kairos, editat el 2014, del gran especialista sobre aquest subcontinent, Agustí Pàniker.
Doncs amb això anirem a les notícies i tornem després aquí al 104 de Fons. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.